mala persona.
Gracias, señora Mico.
Pues con valoraciones así, es difícil poder aclarar las causas de la dana y resolver que esto no se vuelva a producir.
Les 12 i 4 minuts, tornem a la una.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns, 17 de novembre, i avui, com fem més dilluns, començam la setmana posant l'actualitat en comú. Per això, en uns minuts, saludarem les tres analistes que aquesta setmana ens ajudaran a explicar tot allò que ha passat aquí a les Pitiüses en els últims dies. I completarem el programa repassant de manera exhaustiva l'actualitat de Formentera amb el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio. Per tot això, tenim a la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó, en la redacció i la producció, i en Felip Ruiz al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, comencem la repassada de l'actualitat parlant d'un succés ocorregut el mes d'agost de 2023 a Ses Països, Sant Antoni, quan una dona presumptament va provocar l'incendi en un habitatge que va causar la mort d'un home de mobilitat reduïda de 77 anys.
Sí, Nieves, avui matí s'ha constituït el jurat popular i en principi ara a les 12 ha començat el judici d'aquest cas. El fiscal demana per la presumpta autora presó permanent revisable per aquesta dona que està en presó preventiva des del passat 11 d'agost de 2023. És la primera vegada que es demana aquesta pena per una persona d'Eivissa i la tercera de les Balears. Se l'acusa d'un delicte d'assassinat d'una persona especialment vulnerable. També haurà de pagar una indemnització de més de 270.000 euros a la cònjuge de la víctima i als seus tres fills i també fer-se càrrec dels desperfectes causats per l'incendi. Això és el que demana la Fiscalia i ja veurem com acaba tot plegat.
Sí, estarem pendents, canviem d'assumpte, perquè després de tres dies ahir va acabar la 23 edició del Saló del Vehicle d'Ocasió celebrat al recinte Firal amb una davallada de vendes respecte a l'any passat.
Sí, en Miquel Àngel Escandell, que és el representant d'automoció de PIMEF, ens explicava que a causa dels vehicles sinistrats durant les fortes plogudes, el mes d'octubre tots els concessionaris la venda de cotxes es va disparar i això ha repercutit en el Saló del Vehicle d'Ocasió, però a la baixa. L'any passat van superar el 50% de vendes i enguany no han arribat a la meitat. Així tot, ens deia que estaven molt satisfets amb el volum de negoci assolit aquesta edició. L'escoltem.
Bona afluència de públic, ha estat bé. Ha estat un poc menys que l'any passat, jo diria. I de ventes estem contents, estan anant bé, perquè veníem d'un mes d'octubre bastant bo. Veníem d'un mes d'octubre que havíem fet unes ventes quizà adelantades a lo que esperàvem en su mes de novembre. Han estat bé, però quizà no han arribat al punt de l'any passat.
I dades sorprenents i bons sobre l'agricultura ecològica a les Pitiüses, perquè aquí és on més es produeix de les Balears i cada any creix un 15%.
Sí, són dades que ens van donar a la quarta fira d'agricultura ecològica d'Eivissa i Formentera que es va celebrar ahir al poble de Sant Llorenç. De fet, el vicepresident d'AgroEivissa i vocal de PAEF, Josan Aguiló, ens explicava que en la primera edició d'aquesta fira, ara fa uns 5 anys, hi havia 4 parades i enguany en són més de 30. De fet, tenen problemes per col·locar-los a tots. A més, el paper de la dona cada cop en aquest sector és més important. Marina Cardona, presidenta de PAEF, ens comentava que a les Pitiüses el 40% dels agricultors ecològics són dones enfront del 20% de la resta d'illes de les Illes Balears. Els escoltem.
Les xifres que mos diuen durant els últims anys és que tenim molta més superfície, és a dir, no és la mateixa fira que tenim avui, en 2025, que la fira que vàrem tenir abans de pandèmia, que eren molt pocs estants.
L'agricultura ecològica va creixent cada any un 15% i és les illes que més creixen, concretament a Eivissa, respecte a nivell balear. L'illa que més proporció de dones agràries en agricultura ecològica hi ha.
i l'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat el procés de licitació per quasi 60.000 euros per al subministrament i instal·lació de nous rètols de denominació de vies públiques del municipi.
Sí, l'Ajuntament vol renovar i homogeneïtzar la senyalització dels barris de la Marina, Salamera, Sa Capelleta i Camp Partit i també a les vies confrontants a l'Avinguda d'Espanya. Es posaran un total de 124 rètols en quatre formats diferents segons l'amplada i necessitat de cada via pública i es mantindran les plaques històriques honorífiques i les de rajola integrades a les façanes com a elements patrimonials.
I acabem aquesta repassada de l'actualitat a Formentera, i bon, perquè socorristes han fet balanç de la temporada, les incidències d'enguany han baixat molt, però així tot denuncien una manca de personal i una sobrecàrrega de feina.
Sí, Nieves, diuen que s'han fet més de 700 assistències sanitàries, un 50% menys que el 2024, que és molt, i les intervencions aquàtiques han baixat un 20%. Diuen que la causa d'aquesta baixada és la baixada de turistes i les accions preventives, ens ho explica el coordinador del Servei de Platges, Marco Laje.
Lo achacamos más que nada a eso, a ese pequeño, esa bajada de turistas que han llegado a la isla, y también, bueno, también es verdad que se ha visto el aumento de los avisos, de todo el trabajo que hace la plantilla para prevenir accidentes, pues esto también hace que las incidencias bajen.
A més, diuen que aquesta temporada han comptat amb només 17 efectius quan la plantilla òptima és de 35, xifra a la qual, de fet, no han arribat mai. El Consell de Formentera ja ha dit que incrementarà els efectius per l'estiu que ve.
Idò, fins aquí la repassada de l'actualitat. Moltes gràcies i bon Aranyó.
Gràcies.
T'escoltam després. I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, 2 minuts, i tornem per posar l'actualitat en comú.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Changuito. Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera. En comú.
Són les 12 i gairebé 13 minuts, ja tornem a ser aquí, estàu escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora ja sabeu que és dilluns, posam l'actualitat en comú, i per això tenim aquí a l'estudi a 3 analistes que ens ajudaran a explicar en detall alguns dels assumptes que han estat notícia aquests dies a Eivissa i Formentera. Elles són la filòloga, escriptora i és diputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, bon dia.
Molt bon dia i salut.
La doctora en Ciències Biològiques, Antonia Maria Siré, bon dia.
Bon dia.
I l'advocada UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes, de Desiree Ruiz Mostazo. Bon dia.
Bon dia.
Avui començàvem parlant de prostitució arran de la jornada sobre l'abolició del sistema prostitucional organitzada dissabte per l'Associació de Dones Progressistes, que va deixar moltes idees al voltant de les quals podem reflexionar i que podem comentar. Una d'elles va ser que el negoci creix i que el perfil de les dones prostituïdes és cada cop més vulnerable, dones migrants, molt joves, sense recursos ni xarxa social que les ajudi. Desiree Ruiz, com a vicepresidenta de Dones Progressistes, començant per tu, com va anar, quina és una mica la situació a Eivissa? Bueno, l'acte en si va ser molt positiu perquè va tenir molt bona acollida i van tenir moltes assistentes i assistents. El tema per jo és important, m'agradaria assenyalar que aquest tipus de xacra que té la nostra societat sembla mentida, però amb el pas del temps se van fent cada vegada més grans i es van aguditzant més. Sembla que l'evolució i les noves tecnologies, bueno, que ja no són noves, però les tecnologies ja implantades a la nostra societat haurien d'ajudar a millorar aquelles coses que ens semblen més dolentes del nostre sistema, i és tot el contrari, no? O sigui, totes aquestes les xarxes, totes aquestes plataformes que avui en dia formen part de la nostra vida han fet que cada vegada sigui més nombrosa, sigui més complicada, que aquest sistema prostitucional estigui més implantat des d'edats més tempranes també, bueno, que tot aquest univers que no hauria d'existir sigui cada vegada més gran i s'estigui hi hagi una expansió que, a més, sembla que costa moltíssim erradicar i tallar i fer entendre, a més, que estem en una situació que jo crec que és una vulneració flagrant dels drets humans sobre no un conjunt de la població, sinó, o sigui, més de la meitat de la població, que som les dones, no? Que aquesta xacra ens perjudiqui tan especialment en totes les nostres esferes de la vida i que estigui tan arrelat en aquest patriarcat que sembla que no es vol adonar de que això no pot ser, o sigui, la sexualitat no pot ser una mercaderia, no pot formar part del mercat de les persones, o sigui, que no hi cap. Jo puc respectar moltes altres idees, però no puc creure en un sistema que no sigui abolicionista.
Mm-hmm. Antònia Maria Siré.
Sí, totalment d'acord. És a dir, el cos de les persones, en tots els sentits, no tindria que formar part de cap negoci ni de cap especulació. Respecte de la prostitució, clar, hi ha molta gent que pensa que no va amb ell. És a dir, que és una cosa que a la seva família no en fan ús, a la seva família passen, a la seva família giren l'esquena. Però a la nostra societat, a Eivissa en concret, jo vull posar assenyalar una cosa. Com a educadora d'adolescents que he set, he tingut que entrar en contacte en veure que hi ha moltes adolescents rebels que són fàcilment captables per aquestes xarxes. Moltes adolescents que en un moment vulnerable de la seva vida, en els que a més fan gala que no tenen cap família que estigui per elles, sinó que fan gala de la seva independència i es posen el que se'n diu el mundo por montera, ràpidament els depredadors oloren aquesta vulnerabilitat i les capten. N'he conegut algunes a Eivissa. Filles de les nostres famílies. I aquestes persones, en su temps, evidentment, no han continuat en la prostitució per una raó molt senzilla. Perquè, o bé, han entrat dins d'un consum compulsiu de drogues, o bé, alcoholisme i, per desgràcia, suïcidi. Per tant, pensem una mica a veure si aquesta xacra no ens afecta també directament a parts molt vulnerables de la nostra societat. I, per tant, estic completament d'acord amb la Desiree. L'únic que es pot fer amb aquesta xacra és començar a caminar cap a un abolicionisme.
Esperança, Mari.
Crec que heu fet aquí una bona petita radiografia. Jo afegiria una mica amb el que deia la Desiree, que el crim organitzat s'adapta a les noves tecnologies com s'adapta tot. Vull dir, s'adapta a la medicina o s'adapta a l'educació, per tant, el crim també s'adapta. Uh-huh. I que, a més, es caracteritza perquè són mons molt sòrdids, molt tenebrosos, i que, baix de tot, d'aquestes piràmides, d'aquest crim organitzat, sempre hi ha les persones més vulnerables, i en aquest cas són dones. Dones que, cerca aquest informe que traieu d'ahir de les jornades, deia que un 80% entenen problemes de depressió i un 40% idees suïcides. Vol dir que aquestes dones estan, o homes, queden molt afectats per tot aquest món tan sòrdid. I és cert que sempre el món de la prostitució també va molt lligat en el de la droga. Són els dos, possiblement els dos mons més sòrdids que hi ha. Davant això, jo l'únic que se m'acut és per un costat, que la policia també s'adapti a les noves xarxes, vull dir que no només sigui el crim organitzat, sinó que també la policia, i que se li donin tots els recursos perquè pugui lluitar contra aquest món. I l'altre, que també ho apuntàveu ahir a les jornades, i que també en parlaves ara tu, Antònia Maria, l'educació. Vull dir, hem d'educar perquè no hi hagi tant de clients. És allò de l'oferta i la demanda, em sap greu dir-ho d'aquesta manera, però l'única manera de llevar aquesta demanda és l'educació. Vull dir, hem d'educar aquestes personetes que pugen perquè no tinguin aquesta necessitat de recórrer en aquest sistema. I ara deixeu-me que acabi amb una filosofada una mica més general, però hem de canviar moltes més coses, perquè mentre estiguem dins d'aquesta societat tan individualista, tan egoista, que només mirant pels nostres plaers, tant mos és si la persona que tenim davant pateix, o té mancances, o és igual, mentre nosaltres siguem feliços i estiguem bé, ja s'apanyarà. Per tant, no, hem de tornar a recórrer una mica, tornar a tenir uns valors que com a societat ens humanitzin una mica més.
A més, en Jaume Perelló, que va ser l'investigador que va presentar el seu estudi, estudi de les situacions de prostitució deslocalitzada a Palma, que deia que s'havia fet allà però que era extrapolable a la resta d'illes, parlava una mica d'això, no? De com les noves tecnologies havien fomentat el creixement de la prostitució, no? Deia ahir, abans s'ha passat del carrer als clubs, dels clubs als pisos i ara a internet, i això també fa que sigui més difícil trobar les víctimes.
Visibilitzar, clar, jo crec que aquest és un gran dels problemes, no? Com visibilitzar aquesta situació de que és, ja és l'oferta i la demanda s'ubica en un àmbit molt més privat i molt més complicat per accedir als mitjans, als cossos de seguretat i demés, no? Jo és que, escoltant el que deia en Esperança, estava pensant en com li hem donat la volta a la situació de... O sigui, jo estic a la búsqueda del plaer i això ja em col·loca directament en la situació d'un dret. O sigui, jo tinc dret a que les meves necessitats humanes siguin... O sigui, tinc aquest dret, no? Si accedeixo a una capacitat econòmica o a la situació que sigui que em pot donar, ja és com que estic constituït en masculí, ho dic, perquè les dones, pel que sigui, tenim com una altra manera de veure les coses, no? Més horitzontal, i és com si s'hagués creat aquest dret i, per una altra banda, la frase aquesta tan concebida que sentim, és que hi ha algunes que potser ho fan perquè ho volen fer, no? Com si fos un dret també de la persona que és, bueno, que està sent vulnerant els seus drets, no? Que dius... Com pot ser que encara aquest missatge el tinguem que donar, no? Com pot ser que la conscienciació, els 300 anys d'història del feminisme encara no hagi calat a prou com perquè tinguem una percepció, ja no des de la dona, des de l'home, sinó des de la persona humana, que tinguem, que ens respectem personalment, però que també la resta tingui aquest respecte que crec que és molt important en tots els àmbits, però en aquest respecte del sexe especialment, no?
Antònia Maria Cire.
Sí, és que jo crec que la línia aquesta que hi ha entre... No, és que potser és que volen dedicar-se en aquesta activitat està justament en la banalització que han fet de la pornografia. És a dir, la pornografia és una de les lacres més grosses que tenim actualment dins de la nostra societat. L'hem assumit, està allí, qualsevol activitat hi ha pornografia més o menys explícita i, per tant, això acaba entrant dins d'un consum de sexe pornogràfic dins de les parelles. Les parelles joves resulta que descobreixen el sexe sense que tinguin una guia per indicar-los diguem-ne, els camins que poden gaudir i que poden tenir una relació plena. I, per tant, s'aboquen, quan tenen 16-20 anys, a un consum de sexe pornogràfic dins de la seva parella. Saltar d'aquest consum compulsiu d'un sexe que normalment és poc adequat, però poc complaent per la dona, i en canvi és molt complaent pels instints, diguem-ne, més o menys esbrufats de l'home, què passa? Que passar d'això, llavors consentir entrar en una prostitució diluïda dins d'aquest ambient, diguem-ne, més o menys de sexe explícit acceptat, és una barrera molt tènue, és una barrera que és molt fàcil traspassar-la, sobretot ambients com els que tenim a Eivissa, en els que hi ha una banalització de sexe tan gran que realment és que no veuen fins on poden arribar i quina és la línia que ja no s'ha de traspassar.
A més, també es deia precisament, es va incidir en el fet de la radicalització de les pràctiques sexuals com a conseqüència de tenir com a referents la pornografia. Esperança, Marí.
Esclar, és que si no t'ho duquen d'una altra manera i l'única manera que tens d'arribar a un coneixement és a través de la pornografia, estàs perdut. Vull dir, és que els condemnam a seguir aquest camí, no a altre. Per tant, per això ho he dit abans i ho torno a incidir, és tan important saber educar la gent jove, diríem, amb bones pràctiques sexuals i d'educació sexual. Però també hem de tenir en compte allà on vivim. I tot que aquí hi tornem a lo mateix. Vull dir, el món del turisme, tu apuntaves sense acabar-ho de dir, però anaves per aquí, Antònia. Aquest món que vivim del turisme és un món en què es fa un efecte crida en tots aquests temes, tant en el món de la droga com en el món de la prostitució. Creix. Perquè en aquesta societat de soci és present com un oci més, com un plaer més a disfrutar, el que deia abans, sense tenir en compte l'altra persona, perquè en aquest món que vivim és tu qui tens prioritat. I recordau-ho, no sé si aquest estiu, que en vàrem parlar també en una tertúlia d'aquelles pràctiques en què recuïen la dona prostituta a Eivissa, se l'enduen en els iots, i llavors, quan ja no els interessava més, la tiraven a la mà. Que es van trobar un parell de casos i que va ser un tema comentat d'aquest estiu, que va sortir en premsa i tot. Per tant, vull dir, tot aquest món d'aquí ha estat molt vinculat amb la delinqüència, amb el delicte, amb el crim, i per tant, i com ell mateix és un delicte. Per tant, torno a repetir-me, crec que és important que els cossos de seguretat, en aquest cas, vull dir, també prenguin consciència de l'amplitud d'aquest món i que actuïn en conseqüència. I una cosa més, aquests efectes que a vegades també n'hem parlat, d'aquest efecte crida que feim, de que aquí hi ha feina per tothom, de que aquí tothom tal, això crec que també s'ha de dir que ens ho hem de revisar. Perquè aquests efectes crides, veig gent pensant que aquí trobarà feina, que aquí tot això és un món de les meravelles, es troba que no hi ha feina, que no hi ha vivenda, i que per tant llavors ja ets aquí, i què fas? Per tant, llavors ja ets una víctima molt propícia per tot aquest món.
No sé, deciré a la jornada que a quines conclusions vau arribar en el sentit de per on s'ha d'anar, per on s'ha de treballar, heu parlat de l'educació.
Sí, bueno, jo crec que la feina s'està fent, no? És veritat que les modificacions també a nivell legislatiu també estan molt encaminades per tenir aquesta visió no només de prostitució com la persona que es prostitueix i la persona que fa ús, que és usuari d'aquesta pràctica, sinó tot el sistema, incloent també, com deien Antònia també, que crec que és molt important el tema de la pornografia, o sigui, presentar el problema com un sistema en si mateix, que és això, és una màfia, és una xarxa delictiva totalment, que clar, és molt ampla, per això crec que és molt important, sent com és un problema molt polièdric, que els atacs que fem contra aquesta pràctica sigui des de diferents punts de vista i des de distintes accions. I és veritat que aquestes modificacions que s'estan fent a nivell legislatiu van molt en pro de tallar i de donar suport a aquestes dones també que han de tenir una alternativa, que és veritat que són persones molt vulnerables, que entren dins d'un món que moltes vegades és molt complex d'abandonar i que han de tenir una alternativa. Tot això, òbviament, amb l'educació, que és absolutament essencial des del principi fins al final, vull dir, no només a la gent jove, que sí que és molt important perquè són els futurs adults de demà, però també a tota la societat en general, no? O sigui, hem de tenir una miqueta més de cura de què estem fent amb nosaltres mateixos i amb la nostra consciència també una mica, no? Perquè jo no crec que aquests consumidors, que a més són molts, que diem, no, és que jo no, potser no hi ha ningú a la meva família, doncs les estadístiques estan una mica malament en aleshores, perquè un tant per cent és no sé, o sigui, vull dir, quan és 6 de cada 10, no? Que dius, escolta, de cada 10 homes que jo conec, 6 són usuaris, pues, potser n'hi ha més dels que jo m'imagino, perquè clar, si s'han d'amagar, potser tampoc estan molt orgullosos del que fan, no? Potser haurien de fer una revisió pròpia de... no sé, no? És quan se fan aquestes coses que dius, si no estan ben fetes, les vols per a la teva filla, no? Allò de... No, és que si és una elecció ja, i tu la deixaries a la teva filla, a la teva germana, a alguna dona pròxima a teva a exercir aquest tipus d'activitat, com si fos una elecció lliure, com si pogués quebre realment en una concepció de feina, per exemple, o de, no sé, és, crec que juguem molt amb el doble rasero de, no? Quan no m'afecta a qui jo estim, sinó és només per donar rienda suelta als meus desitjos, doncs escolta, potser hauries de sortir de la teva cova, no? I buscar un altre mètode més evolutiu i més acorde amb els temps que vivim.
Idò, ens quedem amb aquest missatge, si us sembla, canviem d'assumpte. Ara voldria posar això, un altre assumpte damunt la taula. La setmana passada es va celebrar la 12a edició del Fòrum Turisme Eivissa, que és la trobada anual de referència per a professionals, institucions i empreses del sector turístic. I una de les dades que es va destacar és que aquest estiu 7.000 turistes han deixat d'allotjar-se cada dia a l'illa en l'oferta no reglada. El Consell d'Eivissa ho atribueix al Pla de Xoc de Lluita contra l'Intrusisme, que es va aprovar fa un any, i que incloïa, entre altres mesures, la implementació de noves tecnologies per detectar oferta il·legal a les plataformes comercialitzadores. Com ho veieu i com ho valoreu? Esperança, Marí?
Home, veus, aquí tens un altre ús de les plataformes digitals. En aquest cas d'aquí diríem que el Consell n'ha tret un rendiment. Un rendiment, si aquestes xifres són certes, d'aquestes 7.000, diríem, pernoctacions diàries, són moltes. Així tot, destacar que encara també són molts, que encara n'hi hagi 1.200 o 1.700, perdó, has dit, diàries que encara fan ús d'aquesta il·legalitat. Per tant, també, no ho sé, potser s'hauria de saber com és que encara es produeixen aquestes 1.700, que diàries jo penso que encara és una xifra bastant elevada. Així i tot, jo penso que si es consell ha tret ja un rendiment de 100.000 diàries, penso que vol dir que alguna cosa s'està fent i que en aquest cas s'està fent bé.
Sí, perquè deien això, que els anuncis han passat diàriament de 4.400 anuncis il·legals a la plataforma Airbnb, en aquest cas, en els dies de major demanda, a només 1.700, que encara, com dius, són molts.
Exacte, sí, que s'hauria de seguir supos controlant i treballant amb aquestes plataformes perquè això sigui zero.
Antònia Maria.
Sí, és evident que això té que arribar a ser zero. I jo crec que aquí també tots hi tenim alguna cosa a aportar. A veure, aquest lloguer turístic va néixer una mica al sucaire del que era els efectes per la hipoteca. Que si podien llogar una habitació, doncs així seria més fàcil de poder arribar a pagar una hipoteca que era descaradament fora de lloc. Bé, això jo crec que va ser un engany, va ser un caramel enverinat, perquè ara, avui en dia, no es tracta d'això. Avui en dia es tracta inclús de xarxes que tenen no un pis, sinó ni tres ni quatre, desenes o dotzenes de pisos aquí i allà, i que els publiciten i tenen aquests ingressos que són del tot il·legals i irregulars. Atenció, això vol dir que no paguen impostos. Això vol dir que és una caixa B que llavors se'n té que anar a altres països i que aquí mos deixen tota la problemàtica que mos han generat. En canvi, l'oferta turística, mos agradi o no mos agradi, sigui massa gran o voldríem que fos menor, però per lo menys paga impostos. Per tant, ajuda a pal·liar els problemes que mos generen la massificació turística. Però clar, és que en el cas de les pernoctacions il·legals és, primer, augmenta la massificació turística. Segon, genera negocis totalment il·lícits en caixa B. Això, evidentment, sempre és un problema perquè acaba alimentant màfies. Tercer, no ajuden en res a mantenir una illa que tenim que mantenir entre tots els que paguem impostos i amb unes infraestructures que es fan malbé i es desgasten degut a aquesta massificació turística. A veure, jo crec que ens hi hem de posar tots. Totes les administracions s'han de posar a treballar per eliminar tota l'oferta il·legal de massificació turística.
De Cire Ruiz.
Jo crec que el sistema turístic que tenim és insostenible, és inviable, i una mostra d'això és aquestes dades que tenim. O sigui, l'oferta turística legal s'ha anat molt de mare, està en unes quotes que són inassolibles per qualsevol turista mig, que familiar, que acostumava a venir tots els estius, que tenia, que era com no, que es creiaven com una espècie de petites societats que es reproduïen estiu cada estiu i que feien una mica de xarxa també amb els que residíem aquí i que no sé, i que es creiava com com un hàbitat extensiu, no? Amb aquestes persones que sentien que venien a casa seva unes setmanes o uns mesos a l'any. Ara ja no hi ha aquesta identificació entre el turista i l'espai que està ocupant durant les seves vacances. Ara és consum propi, molt egoista també, agafant una mica la idea d'esperança de el tema anterior, no? De jo m'ho vull passar bé i vull sortir en les xarxes i que sàpiga que estic a Eivissa perquè és el punt més cool del món, i amb això em dona igual quin és el preu que pag, no? I amb aquesta radicalització dels preus, clar, es crea un espai que inevitablement pues, s'ocupa, no? Que és un altre tipus de turisme que és il·legal, però que potser també és la conseqüència de com han anat evolucionant el nostre turisme i les places turístiques que hi ha avui en dia al nostre mercat.
Mm-hmm. Jo penso que, mira, dit d'alguna manera, som nosaltres mateixos, o com a mínim el sector hoteler, que tu vares vendre a partir dels anys 90 una Eivissa lligada en el món de la música, en aquestes macrodiscoteques, i per tant tot això ja no era un turisme familiar ni molt menys. Ja sé que es diu que s'ha intentat compatibilitzar segons quines zones, fer unes reserves, però no funciona. El turisme que ve aquí és un turisme de massa, és un turisme jove, un turisme vinculat, ho han dit moltes vegades, a uns mons que més valdria que no hi fossin, però que és aquest que tenim ara aquí i que són milions de gent que ve cada any per disfrutar d'aquest turisme, que això se'n va una mica de ses mans. Per tant, que aquest pla de xoc d'Esconsell amb aquestes 7.000 pernoctes que lleva, això no és res. No res comparat amb les xifres que es mouen a Eivissa. Jo penso que això d'aquí és molt menor, que s'hauria de fer un esforç per reconduir-lo. Però que no faràs un esforç per reconduir-lo si al mateix temps estàs fent uns decrets que permeten seguir urbanitzant a Eivissa. Vull dir que és una cosa que es contradiu completament a l'altra. Per un costat, deixam que s'urbanitzi. Urbanitzar què vol dir? Més gent, més recursos naturals que no tenim. Per tant, crec que seguim caminant cap a l'abisme, encara que moltes vegades els discursos siguin uns altres, i que fa falta unes polítiques, des del meu punt de vista, una mica més decidides per aturar-ho.
Antònia Maria Siré.
Sí, tens tota la raó. El gran problema és no entendre que Eivissa és una illa i que tenim que tenir insularitat com a lema damunt de totes les decisions que es prenen. Clar, s'agafen fórmules econòmiques, fórmules d'empresa, fórmules mercantilistes, que són les que funcionen en el continent i són les que en el continent utilitzen tots els economistes més o menys acreditats. Però és que això no és un continent. Això no és un territori elàstic que es puga estirar i que es puga constrènyer en funció de com van els vaivens econòmics. Això és una illa i aquí és on falla. Igual que amb ecologia, que moltes vegades dic ecologia i economia és el mateix, no mos enganyem. Igual que amb ecologia s'ha de tenir molt clar que hi ha unes regles que determinen i diferencien els ecosistemes insulars, amb economia també.
En tot.
Clar, hi ha unes regles que aquí no es poden aplicar. i no es poden aplicar per aquest constrenyiment que té el territori d'una illa i que no el pots estirar més enllà del que és i no hi pot quebre més gent de sa que hi ha, ni siquiera amuntolant-los. És a dir, no pot ser, i allí on no pot ser, com deia el torero, i a més és impossible.
Ja s'han de marcar uns límits.
Claro.
I els límits és la mateixa frontera que té Silla amb la mà, no n'hi ha més.
Exacte.
Deixiré. Jo crec que aquesta notícia atén més a peticions del sector hoteler que li fan directament en el Consell, com que exigeixen que es faci alguna cosa, i és per rentar una miqueta l'expedient i poder dir, sí, mira, estem fent alguna cosa, estem fent, no? Però ja està. Punto, s'acabó. No té més recorregut,
és una notícia, com es diu, talment de propaganda del Consell Insular. Tothom té dret. Sí. També,
i ho hem de dir, s'havia de dir, s'havia de dir, Esperança.
I de no tenir més temps, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Desiree Ruiz Mostazo, Antonia Maria Siré i Esperança Marí. Gràcies a les tres per estar-hi.
Gràcies a vosaltres.
Són les 12:39, fem una aturada de 2 minuts per la publicitat i tot d'una connectam amb Formentera per veure què ens explica el nostre company de Ràdio Illa, Pepo Rubio. Fins ara mateix.
Tres ràdios, informació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, i això és IB3 Ràdio, són les 12:41 i és dilluns cap a aquesta hora. Ja sabeu que connectam amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui amb detall tot allò que ha estat notícia aquests dies a Formentera. Bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia. Avui una jornada encapotada a Formentera. I mira, de fet ha començat plovent un poquet, doncs refermant aquesta tardor humida que estem tenint i que va molt bé pels boscos de Formentera, per les cisternes de la gent, pels camps de cultiu. Però bé, tenim aquesta, una mica aquest temps incert que sembla que ens acompanyarà fins demà dimarts. Mira, avui volíem abordar un assumpte de caire polític, perquè gent per Formentera ha anunciat un recurs de reposició a un acord de la Junta de Govern del Consell de Formentera que té a veure amb un dels temes clau per entendre l'actualitat de la nostra illa, que és la migració irregular. Ens hauríem una mica de rebobinar un poc fins als plens d'agost i setembre per acabar d'entendre aquest assumpte, en el qual les diverses forces polítiques del ple van proposar-se, almenys inicialment, arribar a un acord per tenir una postura única sobre la migració irregular, però això, vist el que hem vist als darrers plens, no ha estat possible. I per això doncs, l'equip de govern va tirar pel dret finalment, doncs, aprovaven per junta de govern una sèrie de mesures i ara Gent per Formentera ha presentat aquest recurs de reposició a aquest acord de la junta de govern. Anem a parlar un poc, per tant, de la forma, de com s'ha aprovat aquest tema sobre migració irregular i després del fons, de què és el que s'ha aprovat realment. I ho farem doncs, amb el principal partit de l'oposició, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia, consellera.
Molt bon dia.
A veure, expliqui'ns un poc. Pel que fa a la forma, què és el que no els ha agradat d'aquesta manera de tirar endavant aquesta proposta sobre migració irregular per part de l'equip de govern?
Bueno, realment és que de l'únic que volem parlar és de la forma. És a dir, aquí no es tracta del fons, es tracta de la forma. Es tracta de que amb la Junta de Govern han anat en contra d'un acord plenari, quan aquest acord plenari és superior a el que es pugui acordar en una junta de govern. La junta de govern té delegades tota una sèrie de competències per part del plenari, però aquesta delegació no suposa la titularitat. És a dir, que un acord que es pren al ple no pot ser després tornat enrere per part de la Junta de Govern. No es tracta en concret de què és el que han aprovat a la Junta de Govern i d'aquesta proposició o proposta de migració que es va dur a la Junta de Govern, sinó de què serveix el ple si els acords que es prenen al ple es poden portar enrere per part de la Junta de Govern.
En aquest cas, en un ple passat, l'equip de govern de Sony va portar una proposta a debat i votació en el ple insular que no va prosperar. Però llavors s'ha aprovat una proposta, crec que similar, en junta de govern. Aquest seria el moll de l'os, no?
Sí, aquest seria el moll de l'os, que la junta de govern s'ha aprovat una proposta que va quedar rebutjada per part del plenari. En aquest cas, si voleu entrar en una miqueta en els fons, va quedar rebutjada perquè aquesta proposta, pel que es pensa pel que pensam des de Gent per Formentera, parla molt més de la necessitat de fronteres que de l'ajuda humanitària que precisen aquestes persones.
Bé, també parlar una mica del fons, home, és destacable veure com Saunió en aquesta Junta de Govern va aprovar, doncs, d'una banda, doncs, reclamar al govern balear que continuï ajudant el Consell de Formentera pel que fa a finançar la tutela dels menors. Recordem que, bé, amb dades de l'any passat, del mes passat, hi ha uns 127 menors tutelats per part del Consell de Formentera, estem parlant de menors migrants no acompanyats, i d'altra banda també doncs, des del Consell de Formentera se sol·licita a l'Estat que activi el repartiment dels menors migrants, per cert, una mesura que ha estat recorreguda per part del govern de Marc Abruens, però en canvi des d'aquí el Consell de Formentera, on recordem hi ha part de la coalició que és el PP, doncs s'insta a l'Estat doncs, que activi aquesta mesura per intentar distribuir aquesta càrrega assistencial per les persones migrants, menors en aquest cas. Entenc jo que les dues propostes, tant demanar al govern balear que ajudi el Consell de Formentera com això del repartiment de migrants, sí que anirien en la línia del que veieu des d'Així per Formentera, no?
Sí, sí, aquestes dues, de fet, hi ha propostes anteriors al plenari on es varen aprovar temes similars. El problema, tornem a lo mateix, és que en els últims mesos el que hem pogut veure és una opacitat absoluta, una falta de transparència absoluta, tant pel que respecta a el que s'aprova a la Junta de Govern, que recordo, són atribucions delegades, o una part són atribucions delegades per part del plenari, com també la publicació de contractes menors, la publicació dels decrets que aprova el president, pues és tot informació a la que no tenim accés per part de la oposició. Vull recordar que des de Gent per Formentera i en general de tota l'oposició es va fer un acte de responsabilitat per poder tornar a crear estabilitat política després de la crisi política que va haver-hi i es va fer amb una única petició molt simple que a més va ratificar el propi president en la seva investidura, que era demanar diàleg i acords per dur endavant les polítiques de Formentera en aquests dos anys. Justament això és el que no estan veient. No estan veient que es facin les reunions suficients per arribar a acords, estan veient que es duen, per exemple, modificacions pressupostades al plenari d'urgència sense ni tan sols fer una cridada a l'oposició per informar de què es tracten aquestes temàtiques, i és justament per això que ens trobem en aquesta situació de dir, bueno, si no ens podem fiar, si resulta que el que aprovam al plenari o no es compleix o després a la Junta de Govern es pretén fer el contrari, pues, per això hem presentat aquest recurs de reposició per cridar l'atenció també a lo que és l'equip jurídic del Consell, i d'altra banda, pues, fer una proposta al plenari per revocar les delegacions fetes a la Junta de Govern i d'aquesta manera obligar perquè haguem de treballar conjuntament per dur a aprovació aquests temes.
Bé, ara que parlava doncs d'aquesta realitat pel que fa a la composició del Consell, del ple del Consell, que és que el govern governa en minoria. O sigui, recordem, hi ha en aquest cas doncs 17 consellers, n'hi ha 8 de l'equip de govern i 9 que estan a l'oposició, sumant PSOE, gent per Formentera i també el conseller no adscrit Llorenç Còrdova. Això obliga doncs que segurament doncs la proposta més important de tot l'any, que són els pressupostos de la institució insular, doncs hauran de ser pactats amb l'oposició. Estem a mitjans de novembre, no sé, consellera, si ja han començat aquests contactes amb Sa Unió per començar a revisar els pressupostos.
Bueno, fins al moment vàrem rebre a finals de setmana passada un missatge del conseller demanant una reunió, a la que he contestat demanant-li la documentació al respecte per poder treballar damunt d'aquesta i reunir-nos i treballar-ho conjuntament. De moment no ens ha arribat la documentació.
Bé, o sigui que estan amb aquests inicis d'aquests contactes per començar a veure si es pot o no acordar doncs, aquests comptes insulars del Consell de l'any 2026. Breument, pel que fa als del 2025, s'han complert allò que vostès van sol·licitar des de GEPAREFA?
Des de Gent per Formentera vàrem demanar 7 punts en concret. Un que era de cara a l'any 2026, que era la incorporació novament dels pressupostos participatius. Aquesta la deixaríem fora, i de les 6 hi ha alguna que s'ha complert molt parcialment, però la resta no, i de fet no tenim cap tipus d'informació al respecte.
Bé, doncs en tot cas esperarem el pròxim ple, que és quan Gent per Formentera presentarà aquesta proposta per revocar alguna de les atribucions que té la Junta de Govern i que tornin al ple insular. Moltes gràcies, consellera Alejandra Ferrer.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bé, i seguint com sempre, Nieves, repassant l'actualitat de Formentera. A veure, els pescadors sí, recreatius de la nostra illa van mosques, t'explic.
A veure.
El Consell de Formentera va emetre el passat dijous un comunicat doncs, anunciant que hi havia consens entre pescadors recreatius i professionals per tirar endavant la proposta d'ampliació de la Reserva Marina d'Esfreus. L'endemà mateix els pescadors van fer unes declaracions a Ràdio Illa exposant doncs, que no veien tan clar aquest consens, que en el comunicat del Consell de Formentera no s'exposaven alguns dels temes que s'havien acordat. A més, també en el comunicat del Consell de Formentera hi havia un mapa on constava una ampliació d'aquesta àrea marina de la reserva que en principi no havia estat pactada, segons els recreatius, i ara esperen doncs, aclarir aquests assumptes, bàsicament, amb el Consell de Formentera i amb el Govern Balear, especialment en la reunió que tindrà lloc el pròxim 22 de novembre de la Comissió de Pesca, en què bé, hi estan convidats. De fet, aquí, a IB3 al dia, ja vam tenir el president de l'Associació de Pescadors Recreatius de Formentera, una entitat recentment creada, en Paco Mayans, sí. Precisament aquesta plataforma s'ha creat per donar veu a aquestes reivindicacions. Caldrà veure com se surt d'aquest atzucac, situacions en què el Consell de Formentera i el Govern Balear intenten de totes buscar aquest consens entre recreatius i professionals, esperem que no es rompi i que es pugui doncs restablir. Però ara per ara els recreatius es queixen de que en el comunicat del Consell no consta una de les modificacions que volien impulsar per a la Reserva Marina d'Esfreus, bàsicament limitació de captures. Els peixos d'interès comercial, ja saps, Nieves, sí. El dèntol, el gall, la roja, doncs aquests a dins de reserva només es podia fer una captura per pescador o tres per embarcació, i el que plantegen des dels recreatius és que es puguin fer un màxim de 5 quilos de peix, independentment de la seva espècie, més una peça grossa. Ja. Això seria una de les seves demandes, que segons ells està pactada amb el Consell i amb el Govern Balear, però que ja us dic, no apareix amb aquest anunci de la institució insular de que hi havia un consens al respecte d'aquesta ampliació de la reserva marina. I l'altra, una ampliació de la reserva marina a l'est de del Cap d'Arbària, o sigui, si mires el mapa de Formentera, la part del sud, no? Doncs la cara de l'est, la cara de la dreta d'Escap, allà també hi hauria inclòs una zona de reserva marina, i el que plantegen des de l'Associació de Recreatius és que aquesta zona de moment no es faci encara reserva, sinó que s'esperi més endavant quan s'aprovi la reserva marina d'aigües exteriors, que això de moment és només un projecte i no se'n coneix ni tan sols els detalls. O sigui que bé, ja veieu que hi ha una mica de mar agitada amb això de l'ampliació de la reserva. Més coses, una iniciativa del Consell ha al·legat al Consell de Formentera contra la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears. Segons les al·legacions, aquesta possible derogació, que recordem encara està en marxa en el Parlament, podria afectar el reconeixement institucional d'espais com Escampament, que formen part del patrimoni cultural històric de la nostra illa i de les Illes Balears. Ja sabeu, Escampament, aquest camp de concentració franquista que va estar operatiu entre l'any 1940 i 1942, hi van haver entre 1.500 i 2.000 presos republicans, doncs bé, empresonats de mala manera i amb unes condicions infrahumanes que de fet es van emportar la vida de 58 d'aquestes persones. D'altra banda, en àmbit econòmic, Formentera ha tancat l'octubre amb una lleugera baixada del 2% en l'ocupació hotelera respecte al 2024, però bé, en l'acumulat de tota la temporada hi ha un balanç positiu de gairebé 3% d'ocupació de més aquest any 2025 respecte a l'any 2024. El run-run que hi havia a Nieves, ja recordaràs que ho comentàvem durant els mesos d'estiu, no? L'agost especialment, és que hi havia menys activitat turística, però clar, els números dels hotelers ens diuen que no, que justament ha crescut lleugerament, un 3%, tampoc és moltíssim, però que ha anat a més. Llavors, la deducció que fem d'això, a l'espera que surtin més enquestes de mobilitat i també de la PIMEF i d'altres sectors de l'economia formenterera, la idea que ens fem, de moment, és que podrien haver baixat les excursions d'un sol dia que venen d'Eivissa, o podria haver baixat lleugerament també les estades turístiques, no? L'ocupació en estades turístiques. Però, en canvi, com dèiem, doncs es reforça aquesta ocupació de lo que seria la planta hotelera de Formentera. Hi ha hagut un petit repunt de preus, però bé, com ens deia avui en Juan Macosta, el president de l'Associació Hotelera, doncs els repunts de preu es plantegen al principi de temporada, però després, a mesura que la cosa va evolucionant i s'ha de ser competitiu, doncs moltes vegades es tornen a baixar els preus. O sigui, hi ha hagut un petit repunt, però per sota del 5%, no gaire significatiu. Més coses, en medi ambient. I ja sabeu que el veler aquest, l'Elisara, que estava barat a les costes de Formentera des de la dana de l'agost del 24, doncs finalment una tempesta menor, però bé, una tempesta va acabar rompent aquest veler en 1.000 trossos i repartint-lo per les nostres costes en ple parc natural. El Consell de Formentera va enviar els operaris del Servei Municipal de Residus a recollir el que podíem des de terra, però encara queden 3 fragments de grans mides submergits a la zona aquesta, a prop del restaurant Les Molí de Sal, per entendre'ns, al sud de Ses Illetes. El que ens diuen des del Consell és, primer, no es va poder retirar l'Elisara durant aquest més d'un any que va estar barat allà, perquè la maniobra per llevar-lo d'allà era molt complicada. Una zona rocosa, poca profunditat, parc natural. Diu que estaven estudiant un pressupost de 100.000 euros, el qual requeria doncs activar una licitació major. Bé, ara que està fet a trossos, doncs segons sembla serà més barat i sortirà al voltant d'uns 18.000 i podrà tirar endavant aquesta retirada tan bon punt faci bon temps i l'empresa especialitzada estigui disposada a tirar endavant. Escolta'm, i ja per acabar, recordar que el 25è de nou es torna a commemorar a Formentera, avui mateix, amb un acte a les 7 de la tarda a la sala de plens, en què Estela Mali i Mònica Grau, investigadores, presentaran doncs el seu treball d'investigació fet per la Conselleria d'Igualtat del Consell de Formentera, titulat El valor dels treballs invisibles de les dones a la Formentera del segle XX. Pocs segons que ens queden, només per recordar un tema que ha tingut un cert rebombori. Es van descobrir unes restes òssies de cans en un avenc d'Escap de Barberia. Una vintena de cans, feia anys, es veu que van ser doncs, doncs allà, no sé si dir sepultats o tirats de qualsevol manera en un avenc, no? En un forat entre unes roques escap d'Arberia. Ho van localitzar operaris del Consell i la veterinària insular ens ha confirmat doncs això, que eren cans i que deuria fer doncs bastants anys que estaven allà doncs tirats de qualsevol manera. Se n'ha fet una investigació que se n'encarrega al CEPRONA de la Guàrdia Civil.
I estarem pendents. Pepo Rubio, moltíssimes gràcies, com sempre, que tinguis una molt bona setmana i t'esperam dilluns que ve.
Valtros, també una abraçada de salut.
I nosaltres arribem ja al final del programa d'avui.
Hey, l'agenda.
Ja tenim aquí a la nostra companya Ivonne Aranyó per repassar l'agenda cultural. Bon dia, Ivonne.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui obrim la nostra agenda cultural a Vila per fer una mirada al passat amb l'exposició 100 anys del Club Náutico d'Eivissa 1925-2025, que es va inaugurar la setmana passada a la nostra sala i que podré veure fins el 29 de novembre.
Sí, una exposició que fa un recorregut històric amb documents originals, fotografies inèdites i premis i objectes que donen vida a un segle de passió de la mà. De passió per la mà, la mostra comissariada per Antoni Torres és un homenatge a la memòria col·lectiva de l'illa amb un repàs visual i emocional de regates, festes i escoles de vela de les històries humanes que hi ha darrere.
I no deixem Vila perquè avui podeu aprofitar per visitar la nova exposició Energia dels Elements de Carmen Hervás a l'hotel Ocean Drive Ibiza que es va inaugurar aquest passat divendres.
Es tracta d'una proposta artística que gira entorn la força invisible de la natura a través de tècniques mixtes com oli, acrílic, resina epòxica i masilla de gafré sobre llenç i fusta. Hervás explora elements com el mar i sol, la textura de la terra i els colors que flueixen d'aquests elements. L'exposició estarà vigent fins al 12 de desembre.
I ara marxem aquí al costadet dels estudis d'IB3 a Campormany, a Sant Rafel, perquè fins el 20 de novembre i en horari de tarda podeu visitar l'exposició Museum Art d'Anthony Goffer.
Sí, precisament, Goffer és la primera volta que obre al públic una selecció de la seva col·lecció privada. És una mostra que proposa un recorregut per les diferents èpoques i estils d'art, des de referents clàssics fins a peces més actuals. Reuneix pintures, retrats i referències de grans icones de la història de l'art en un format accessible i per tots els públics.
Jo deixem aquí que no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies i bon Aranyó. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I aprofitam aquests darrers segons del programa per felicitar en Jen Clark, membre fundador del grup nord-americà The Birds. Naltros tornam demà a les 12 i 4 minuts puntuals aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. A time to kill, a time to heal.